Estel Migdia.
El govern espanyol ha anunciat que té voluntat de prorrogar el decret de mesures urgents per tal de fer front a les conseqüències de la guerra a Ucraïna, que expira el 30 de juny. A la pràctica, el que vol dir és que podrien continuar vigents la limitació en el preu del lloguer, l'increment del 15% de l'ingrés mínim vital, el descompte de 20 cèntims per litre de carburant i també diverses ajudes als transportistes. Però des d'aquest sector apunten que les mesures no són suficients per fer front a l'increment dels preus dels carburants ni tampoc per fer front a les conseqüències de la guerra a Ucraïna. A tota aquesta incertesa s'hi suma que falten persones que es vulguin dedicar a ser transportistes i el relleu de totes les jubilacions previstes pels propers anys, doncs no està assegurat. Però resulta que enmig de tot aquest pollastre, ara també s'assenyala els camions per les congestions que hi ha a les autopistes i autovies catalanes, com hem vist aquest cap de setmana, i davant d'aquesta conjuntura, el govern català estudia restringir el pas dels camions per l'AP7, almenys durant el cap de setmana. Per entendre com està vivint la situació el sector dels transportistes, parlem d'aquí poca estona, a un quart de tres, amb el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, en Carlos Folchi. Avui és dimecres 8 de juny i aquestes són les veus protagonistes que sonen a aquesta hora.
Amb el que avui votem, situem el català i la llengua catalana com a eix vertebrador del model lingüístic de l'escola catalana, davant de riscos, davant d'amenaces que hem tingut en els darrers anys. Ho superem en un gran acord parlamentari.
Que el millor servei que podem fer al català és arribar a consensos com el d'avui, entre diferents, entre grups que pensem diferent, però que som capaços de...
La immersió, tal i com s'aplica a Catalunya, és il·legal a tot el món democràtic on hi conflueixen, com deia fa un moment, dues o més llengües oficials.
Vamos a prorrogar las medidas que protegen a las familias y a las empresas de nuestro país y solicito de nuevo formalmente el apoyo de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara.
Nosotros hoy aquí le pedimos que ustedes vayan más allá del logo y de la marca de la OTAN.
No estamos la primera vez en alguna situación como esta, perdiendo un favor cancha, ¿no? Muchas veces hemos estado en esta situación. Lo importante es que el equipo está con ganas de seguir compitiendo.
Estel Migdia, amb Olma Giró.
Com cada dia, comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens esperen les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Olma, bona tarda. El temps avui ve marcat per la nuvolositat variable i, com no podia ser d'una altra manera, per la calor intensa, aquests més de 30-33 graus que tenim ara mateix a molts punts de les comarques de l'interior del país i que a primeres hores d'aquesta tarda es poden enfilar ben bé fins als 34 o 35 a les comarques del Pla de Lleida i també cap a les Terres de l'Ebre. Independentment d'això, hem de parlar d'augment dels núvols aquestes últimes hores a les comarques del Pirineu, del Prepirineu i al llarg de la tarda en aquest sector, sobretot Pirineu de Girona, hi haurà ruixats i tempestes que també afectarien al llarg de la tarda comarques de l'interior i nord de Barcelona i també de l'interior de Girona. Això farà que les temperatures avui no pugin tant com dies anteriors, però sí ho farà la humitat i, per tant, l'aixafogó màximes. A banda d'aquests més de 33 a 35 graus a les comarques del Pla de Lleida, a la resta doncs es mourem les màximes a la costa entre els 27 i els 28 o 29 a Molestirà i entre els 29 i els 33 a la resta del país. Demà esperem moltes més clarianes, això permetrà que puguin pujar algunes temperatures, especialment allà on avui el cel ha estat una mica més tapat, i es mantindran encara aquests valors de 33 a 35 a les comarques de l'interior. La calor augmentarà de cara a divendres i també al cap de setmana amb sol a tot Catalunya i només alguns núvols poc importants.
I a aquesta hora us expliquem les principals notícies del dia amb Jordi Carretero, al control tècnic, Pau Massip a la producció i a la redacció Anna Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz i Judit Caselles. El Parlament ha aprovat la llei per blindar que el català sigui llengua vehicular a l'escola i el castellà d'ús curricular. Ho ha fet amb el suport dels quatre grups proposants, Esquerra, Junts per Catalunya, el PSC i els Comuns, després de més de 2 mesos de negociacions. Des del Parlament hi tenim a la Judit Caselles. Bona tarda, Judit.
Bona tarda, no hi ha hagut cap gir de guió d'última hora i la llei s'ha aprovat amb 102 vots a favor i els 29 en contra dels tres partits a la dreta i també de la CUP. Hi ha hagut una abstenció, la d'un diputat de Junts per Catalunya, per fer un reconeixement a l'activista Salvador Ribot, que fa una vaga de fam per defensar el que els grups proposants han posat en valor el Consell. Han aconseguit, sobretot Esquerra i el PSC, que han deixat de banda per un moment les seves discrepàncies. Són el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el primer secretari del PSC, Salvador Illa.
Amb el que avui votem, situem el català i la llengua catalana com a eix vertebrador del model lingüístic de l'escola catalana. Davant de riscos, davant d'amenaces que hem tingut en els darrers anys. Ho superem en un gran acord parlamentari.
Que el millor servei que podem fer al català és arribar a consensos com el d'avui, entre diferents, entre grups que pensem diferent, però que som capaços de...
L'atge de consens també s'ha vist quan la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha anunciat la votació. Els diputats dels quatre grups s'han aixecat dels escons per aplaudir-ho. A l'altre costat de la balança, la bancada de la dreta, que hi ha votat en contra perquè considera que la nova llei menysté el castellà a les aules i el tracta com una llengua estrangera. Són Alejandro Fernández, del Partit Popular, i Carlos Carrizosa, de Ciutadans.
La immersió, tal i com s'aplica a Catalunya, és il·legal a tot el món democràtic on hi conflueixen, com deia fa un moment, dues o més llengües oficials. I aquesta és la paraula clau, oficial. Perquè aquí, en realitat, el que es vol aplicar és la substitució lingüística, que són coses diferents. És a dir, que el castellà sigui tractat al sistema educatiu no com una llengua oficial, sinó com si fos una llengua estrangera més.
Aquests dos partits, juntament amb Vox, ahir ja van anunciar que portaria la llei al Tribunal Constitucional perquè volen que sigui tombada.
I, Judit, després de l'aprovació de la llei del català a l'escola, el Parlament ha seguit amb la seva habitual sessió de control al govern. I atenció, perquè durant la sessió el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha desautoritzat el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, després que hagi titllat de tarats els que van proclamar la independència el 2017.
Aragonès ha desacreditat les paraules de Rufián.
Respecte a la darrera part de la seva intervenció, no només no estic d'acord amb aquestes paraules, sinó que en discreto absolutament, i des d'aquí vull mostrar el meu respecte a tots aquells que han destinat el millor de la seva vida a lluitar per la llibertat d'aquest país. Per tant, això tingui-ho ben clar per part meva i ho saben. A vostè i a tots els diputats del grup parlamentari de Junts per Catalunya. Per tant, en discrepo i no les comparteixo en cap cas i estic convençut que tindran una explicació, sinó una correcció.
Ho ha fet a resposta d'Albert Batet, de Junts per Catalunya, qui li havia exigit que ho fes.
I si comparteix les paraules del seu portaveu de Madrid, que acaba de dir que les persones que van fer possible la declaració d'independència del 27 d'octubre són uns tarats, com el president Puigdemont. Ja n'hi ha prou. Seguirà permetent aquests insults, senyor president?
Just després, Rufián ha fet un tuit per disculpar-se per si no s'ha sabut explicar. Assegura que no volia titllar de tarat Puigdemont, sinó que volia referir-se a que era de tarats dir que per un tuit es va proclamar la independència de Catalunya.
I Judit, per cert, que membres de la plataforma pública i en català veuen com a un enorme pas enrere la llei per donar resposta a la sentència del 25% que s'ha aprovat avui mateix al Parlament, no?
Sindicats d'estudiants dels Països Catalans, l'USTEC i la Intersindical, entre d'altres, creuen que la nova llei suposa el final legal de la immersió lingüística i obliga a aplicar la sentència del 25% de castellà a les aules. Així mateix, reclamen un comitè jurídic que afronti possibles denúncies contra els docents perquè la llei, diuen, deixa els directors al descobert davant d'una possible desobediència.
Gràcies, Judit. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, confia que la Comissió Europea aprovi aviat el topall al preu del gas que, de retruc, ha de permetre rebaixar el preu del rebut de la llum entre un 15 i un 20%. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. El president espanyol ho ha dit aquest matí durant una compareixença al Congrés dels Diputats per explicar els acords de la reunió amb tots els mandataris europeus. Sánchez ha explicat que s'han aprovat noves sancions a Rússia per la guerra a Ucraïna.
I, a més, també ha anunciat que el govern espanyol té voluntat de prorrogar el decret de mesures urgents per tal de fer front a les conseqüències de la guerra i que caduca, de fet, el 30 de juny.
Això vol dir que continuaria vigent el descompte de 20 cèntims per litre de carburant, ajudes als transportistes, la limitació en el preu de lloguer o l'inversió l'increment del 15% de l'ingrés mínim vital, entre d'altres. Per tirar endavant la pròrroga d'aquest decret, caldrà que el suport dels grups de l'oposició, d'aquí Sánchez, ja ha dit que espera que estiguin a l'alçada del moment.
Vamos a prorrogar las medidas que protegen a las familias y a las empresas de nuestro país y solicito de nuevo formalmente el apoyo de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Sinceramente espero que en esta ocasión la oposición sepa estar a la altura para que podamos seguir protegiendo a las familias y a las empresas españolas frente a la subida de los precios causada por la guerra de Putin en Ucrania.
A tot això, la portaveu del Partit Popular al Congrés, Cuca Gamarra, ha argumentat que la proposta de Sánchez de reduir el preu de l'electricitat gràcies al topall del preu del gas és una estafa i ha dit el president que el suport de l'oposició el tindrà si és per enviar més armament a Ucraïna.
Deje de arrastrar los pies. Cuenta con grupos parlamentarios como el nuestro para enviar las armas que está demandando Ucrania. Ayudemos a Ucrania a defenderse y hágalo urgentemente. No pueden esperar.
I qui també ha dit la seva han estat els grups catalans. Des d'Esquerra Republicana, el seu portaveu a la Cambra Baixa, Gabriel Rufián, ha rebutjat l'enviament d'armes a Ucraïna i ha demanat a l'executiu espanyol que no aplaudeixi constantment a l'OTAN.
Rufián ha instat el president a liderar dins la Unió Europea una posició ferma de persecució i retenció dels diners d'oligarques russos a l'estranger i li ha dit que cal anar més enllà del logotip i de la marca de l'OTAN.
Nosotros hoy aquí le pedimos que ustedes vayan más allá del logo y de la marca de la OTAN. Porque, señorías del PSOE, no se puede ser republicano y monárquico a la vez. No se puede ser socialista, pero de la COE a la vez. Y, sobre todo, no se puede ser pacifista y de la OTAN a la vez.
Per la seva banda, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha criticat al president la falta d'inversions a Catalunya i ha qüestionat la credibilitat del govern espanyol.
En cualquier mesa que nosotros nos hemos sentado con ustedes, les hemos exigido siempre que si nos tocan 100, nos pagan 100. Ni 30, ni 50, ni 80, ni amiguitos, ni cheques en blanco, ni tonterías. Paguen.
Per últim, des de la CUP, el diputat Albert Botran ha centrat la seva intervenció en el canvi de relacions d'Espanya amb el Marroc. El cupaire ha retret a Sánchez la traïció al poble saharaui i ha criticat que la Unió Europea incentivi el flux de matèries primeres del continent africà, però no el de persones.
Que fluyan las materias, que se extraigan todas las materias primas que necesita Europa para su energía, para su industria, lo que sea, pero las personas que se queden en sus países. Totalmente un doble rasero con la necesidad de acoger refugiados del caso de Ucrania, por ejemplo.
I tornant a la compareixença de Pedro Sánchez, el president espanyol, no ha concretat quants mesos més es prorrogarà el decret de mesures urgents ni tampoc si serà una pròrroga de totes les mesures. L'executiu ha de treballar el nou text i portar-lo a votació abans del 30 de juny. Com comentàvem, tot i l'anunci de la pròrroga des del sector dels transportistes, apunten que les mesures continuen sent insuficients per fer front a l'increment dels preus dels carburants i també per fer front a les conseqüències de la guerra. I a aquesta hora podem saludar el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, en Carlos Folch. I bona tarda, Carlos. Bé, sembla que hem perdut en Carlos, ho intentem. Ho intentarem més endavant. Continuem amb més notícies. L'agència tributària investiga el rei emèrit per rebre caceres com a regal, Anna.
Segons avança el diari El Mundo, Hisenda requereix ara a Joan Carles I que justifiqui qui va pagar les despeses de les caceres on va assistir després de la seva abdicació com a cap de l'Estat el juny del 2014 i fins l'any 2018. D'altra banda, al País podem llegir que la Casa Reial ha demanat a l'emèrit que no viatgi a Espanya aquest estiu.
I precisament sobre aquesta nova investigació al rei emèrit, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha deixat clar que confia en la feina de l'agència tributària.
Sabéis que la agencia tributaria es independiente en el desarrollo de sus actividades y además confío plenamente en ella. Creo que siempre ha demostrado su profesionalidad.
Segons una informació avançada pel diari El Mundo, Hisenda ha obert una investigació a Joan Carles I i li ha enviat diverses sol·licituds d'informació perquè acrediti l'origen dels fons amb què va subrogar els vols i la resta de despeses derivades de les caceres en les quals ha participat des de la seva abdicació.
I d'altra banda, Anna, l'emèrit ha ajornat la segona visita a Espanya per no perjudicar més a la corona.
L'emèrit volia assistir divendres a la 7a edició de la regata que porta el seu nom, però finalment no tornarà a l'Estat espanyol aquest cap de setmana. Fons de l'entorn apunta apunten que no s'espera que Joan Carles torni a Espanya en els pròxims mesos i que quan ho faci es pretén que sigui de manera diferent a la seva visita del passat mes de maig.
I per cert que Joaquim Sabina haurà de pagar 2,5 milions d'euros a Hisenda per drets d'autors.
L'Audiència Nacional ha donat la raó a l'Agència Tributària respecte al recurs judicial del cantant. Sabina era soci o administrador de tres empreses, Ultramarinos Finos, Relatores i El Pan de Mis Niñas, amb les quals gestionava els seus drets d'autor a més d'immobles a Madrid, i Rota, un veler i llibres antics. Entre el 2008 i el 2010, aquestes tres empreses van generar més de 12 milions d'euros en ingressos d'explotació i tots tenien una relació directa amb Sabina. En la seva defensa, de fet, el cantant va al·legar que no tenia cap relació amb aquestes societats, però l'Audiència Nacional considera que Sabina hauria determinat un tipus de gravament superior al de l'impost de societats i un augment de la renda a imputar.
Ara sí, tornant a la compareixença de Pedro Sánchez i l'anunci que ha fet de la voluntat de prorrogar des de tots els ajuts per fer front a les conseqüències de la guerra d'Ucraïna, ara sí que podem saludar a aquesta hora en Carlos Folchi, que hi és secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, per entendre com viuen des del sector dels transportistes aquesta situació. Bona tarda, Carlos.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda. Primer de tot, m'agradaria saber com heu rebut des del sector la notícia de la voluntat del govern espanyol de prorrogar totes les mesures.
Bueno, pues hacemos una valoración positiva de todo lo que sea prorrogar ese paquete de ayudas. Es bueno tanto para el sector del transporte de mercancías como para el conjunto de la sociedad. Sin perjuicio de ello, de todos modos, es insuficiente los 20 céntimos que ya se aprobaron hace cosa ya de 2 meses, porque la subida del precio del combustible pues se ha comido ya esa ayuda de 20 céntimos. Hay que tener en cuenta que desde enero del 2021 el precio del combustible ha subido un 70% y en el último año exactamente un 52%, con lo cual los 20 céntimos para lo que es el transporte de mercancías por carretera, si bien ha sido una ayuda hasta ahora, va a ser insuficiente, salvo que el precio del combustible empiece a bajar. Una de las cosas que hemos pedido desde el sector del transporte es que se limite el precio máximo de venta combustible a los transportistas. Bueno, parece ser que todavía esta medida no se ha adoptado, pero claro, si nos dan 20 céntimos y si sube 50 o 40, poco solucionaremos.
No, i també us perjudiquen altres conseqüències de la guerra a Ucraïna, com podrien ser doncs, la inflació, l'encariment de productes o que es parli d'escassetat alimentària, és a dir, això perjudica en que hi hagi menys transports de mercaderies o realment hi ha el mateix que abans, de transport de mercaderies?
Bueno, transporte ahora mismo sigue habiendo el mismo. El problema que está habiendo es una falta de transportistas en el sector y concretamente la ausencia de transportistas de origen ucraniano pues se está notando en el sector de mercancías por carretera. Realmente es un problema que venimos arrastrando. En el transporte no hay relevo generacional. Casi un tercio de los transportistas tienen una media, se jubilarán en los próximos 10 años y es un tema que venimos pidiendo a las administraciones tiempo, que se adopten medidas para incentivar y para hacer el sector atractivo para la juventud. Pero evidentemente es un sector muy duro, es un sector con una baja retribución, donde muchas veces se está trabajando a pérdidas y evidentemente eso desincentiva las incorporaciones.
Però creu que el problema principal que no hi hagi relleu o que no estigui garantit, de fet, el relleu d'un terç dels transportistes que es preuen jubilant els propers anys és precisament perquè el sector no és atractiu o també passa per alguna altra qüestió?
Básicamente es falta de atractivo el sector. Es un sector que es muy exigente en cuanto a dedicación. Es un sector que muchas veces los horarios son variables. Es un sector donde se le exige muchas veces al transportista dormir fuera de casa. Es un sector donde por desgracia hay una competencia en muchos casos desleal con compañías que utilizan trabajadores desplazados de países terceros con unos sueldos y con unas retribuciones laborales muy bajas, y eso lo que produce al final es que a unas condiciones muy duras de trabajo haya una retribución relativamente baja. Si aplicamos el mejor de los convenios, un trabajador que conduzca un vehículo pesado estará cobrando 1.700, 1.800 euros brutos. No parece que sea el sueldo más adecuado para una persona que sabe cuándo empieza la jornada, pero probablemente no sepa cuándo la va a acabar. Entonces, es todo un la necesidad de una serie de medidas y en la cual estamos trabajando en las asociaciones de transportistas y estamos trabajando con el Ministerio de Generalitat para hacer el sector más atractivo, como por ejemplo que la carga y la descarga no la tengan que hacer los transportistas o como que se pueda repercutir de forma inmediata las subidas del precio del gasoil o que, por ejemplo, no se pueda trabajar a pérdidas.
I què pot passar, per exemple, si no es garanteix realment el relleu de totes aquestes jubilacions que estan previstes?
Mire, ahora mismo más de 30.000 transportistas tienen entre 60 y 64 años, con lo cual es obvio que en un corto plazo de tiempo se jubilarán. Si actualmente decimos que faltan 15.000 transportistas, pues las cifras son realmente dan susto y dan miedo. España ha sido siempre un país con una importante implementación del sector del transporte de mercancías por carretera. Somos uno de los países más potentes en el conjunto de la Unión Europea. Pero es evidente que faltan vocaciones profesionales y evidentemente si no buscamos soluciones y ponemos remedio, pues al final se verá afectada la distribución y la logística, tal como la entendemos hoy, que requiere mucho del factor humano, y si no se producen esas incorporaciones de nuevos profesionales, pues nos encontraremos con un problema a corto o medio plazo.
I ara m'agradaria canviar una mica de qüestió i parlar sobre les autovies i també les...
Sí.
Catalanes, que el que estem veient, sobretot aquest cap de setmana, ens han deixat imatges de moltíssimes congestions, sobretot a la P7, però de fet no és una cosa única dels caps de setmana de pont, sinó que cada cap de setmana repeteix. De fet, des que es van alliberar els peatges hi ha hagut molt més trànsit, també molta més sinistralitat, però ara davant d'aquesta situació, doncs el govern català el que fa és plantejar-se, si més no, perquè de moment no hi ha cap mesura, a restringir el pas dels camions a la P7 durant el cap de setmana. I des del sector això com ho rebeu? És a dir, quines conseqüències pot tenir que restringeixi l'entrada a la P7, que és la via principal també de les mercaderies, durant el cap de setmana?
De partida nos parece una proposta absolutamente desafortunada. Desde el año 2013, y muy concretamente desde el año 2018, los transportes, los vehículos pesados no pueden circular ni por la Nacional 2, ni por la Nacional 240, ni por la Nacional 340. Concretamente desde el 2018 estamos obligados a circular por la AP7. Resulta sorprendente que en el momento que se quitan los peajes ahora nos prohíban también poder circular por la AP7 cuando es la única vía que tenemos para hacer ese tránsito desde el sur de la península al resto de Europa. Circular por la AP7 no es un capricho para los transportistas, para los camioneros, es una necesidad y una obligación. El efecto de no circular los transportistas o de limitar o restringir la circulación del transporte de mercancías por carretera en fin de semana pues puede ser bastante seria. Hemos de tener en cuenta que cada día circulan una media de 12.000 transportistas por la AP7 y tenemos que tener presente que casi el 60% de las exportaciones de la península pasan por la AP7 dirección al resto de Europa. Creo que la solución no pasa por los transportistas, cuando antes de que se levantasen los peajes ya estábamos circulando por la P7. Hay los mismos camiones ahora circulando por la P7 que los había hace 6 meses y antes de que se retirasen los peajes. Existe un problema de falta de planificación por parte de las administraciones, tanto central como autonómica. En el momento que acordaron retirar los peajes, tenían ya que haber previsto cómo reconducir ese incremento del tránsito, y es obvio que no lo han hecho. Y lo que no pueden hacernos es ahora los transportistas responsables. Te voy a dar un dato. En el mes de septiembre, cuando se retiraron los peajes, la primera medida que adoptó el Gobierno de la Generalitat, cuando hubo el primer colapso, fue prohibir la circulación de los vehículos pesados. Dicha medida duró 2 semanas, 3 semanas, porque el colapso seguía siendo exactamente el mismo. Porque no es un problema del vehículo pesado, es un problema del incremento del vehículo privado sobre la P7.
Llavors, per on passa la solució? Per invertir més en transport públic o des del sector, per on creieu que passa la solució, de fet?
Claro, aquí son varias acciones conjuntas y en paralelo. Primero, faltan inversiones. La AP7 es obvio que queda sobredimensionada en cuanto al tránsito. Hace falta vías que descongestionen el tránsito que va por la P7. Luego tenemos vías infrautilizadas, como por ejemplo la C32, donde todavía están los peajes del Garraf, de Cubellas y demás. Son vías que los fines de semana no se están utilizando porque se ha derivado el tráfico a la P7. A lo mejor convendría levantar los peajes esos fines de semana y redirigir parte del tráfico de la AP7 C7 a la C32, asumiendo la Generalitat el coste de esos peajes. Es decir, hay que buscar alternativas más allá de prohibir a los transportistas que circulen, puesto que prohibir a los transportistas que circulen no solo afecta negativamente al transporte de mercancías por carretera, sino que afecta muy negativamente al conjunto de la economía.
Per últim, Carlos, m'agradaria saber què en penseu des del sector, perquè avui el RAC, a més un comunicat on proposava un llistat de mesures temporals, això sí que especificaven que eren temporals, i una d'elles era que els carrils addicionals temporalment canviessin de sentit en funció del volum de la circulació que hi havia en cada moment. Des del sector creieu que és una bona solució?
Bueno, ya se vienen aplicando carriles adicionales. En cuanto la Generalitat comprobó que prohibir la circulación de vehículos pesados era ineficiente, lo que optó fue por obligarnos a los transportistas a circular por el carril de la derecha un máximo de 80 sin posibilidad de adelantar y abrir un carril adicional en sentido en función de la necesidad. A nosotros nos parece bien que se creen estos carriles adicionales, lo que no nos parece tan bien es que se nos limite la velocidad a ir a 80 o tener que ir en fila india sin posibilidad de adelantar. Pero a lo mejor falta aquí pedagogía y que entendamos todos que todos a la misma hora y en el mismo momento no podemos circular por la misma vía y las administraciones, por otro lado, lo que deben es crear alternativas para que justamente los ciudadanos que también pues quieren disfrutar de sus vacaciones y demás puedan circular libremente. Pero falta aquí, hay un problema de falta de infraestructuras y hay una falta absoluta de previsión.
Ens quedem amb aquesta idea, doncs. Carlos Folqui, secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, moltes gràcies per atendre'ns.
Un plaer i sempre a la vostra disposició. Tingueu bon dia.
I l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, matisa en un article publicat aquest dimecres a La Vanguardia que el document aprovat fins ara pel sínode són només propostes que encara s'hauran de discutir i que no han estat ni votades ni tampoc aprovades.
El document actual recull les propostes fetes per més de 7.000 persones de diferents grups sinodals. L'arcabisbe recorda que ara s'acaba la primera fase del sínode i que no han presentat al papa cap proposta particular.
I en plana internacional, Anna, a Berlín, almenys una persona mort i 30 més han quedat ferides després d'un atropellament massiu.
Els fets han tingut lloc a l'oest de la capital alemanya, en una zona molt propera a una església, i en el mateix lloc, on fa 5 anys ja hi va haver un atropellament múltiple durant la celebració d'un mercat de Nadal, on van morir 12 persones. A aquesta hora, agents de la policia armats estan vigilant la zona. Les autoritats alemanyes han detingut el conductor del vehicle.
Seguirem informant des d'aquesta casa en la mesura que tinguem notícies. I la Unió Europea acorda fixar una quota d'almenys el 40% de dones en els llocs directius de grans empreses a partir del juny del, això sí, 2026.
Negociadors de l'Eurocambra i el Consell han pactat una directiva que estableixi un procediment perquè els consells no executius de les companyies tinguin una xifra mínima de dones. A més, els estats també hauran de crear un sistema de penalitzacions per castigar les empreses que no assoleixin aquest mínim. Aquest acord arriba gairebé una dècada després que el proposés per primer cop el president de la Comissió Europea liderada per José Manuel Barroso, que era president en aquell moment. Aquest acord, de moment, encara és provisional perquè, sigui definitiu, haurà de rebre la llum verda del ple de l'Eurocambra i del Consell.
I el president del Parlament ucraïnès ha avisat avui que una negativa a la Unió Europea per donar al seu país l'estatus de candidat serà un missatge d'impunitat a Putin, tot plegat com a resposta a les paraules de von der Leyen quan ha assegurat que no hi ha dreceres per entrar a la Unió Europea.
En una intervenció aquest matí en el ple de l'Eurocambra, la presidenta de la Comissió Europea ha assegurat que s'han de complir les condicions necessàries perquè Ucraïna formi part del Club d'Estats com a per garantir la independència judicial o una gran reforma per evitar la corrupció del país. Unes paraules que han estat contestades en el mateix ple per Ruslan Stefanchuk, president del Parlament ucraïnès, que ha instat a la Unió Europea a donar un senyal polític amb l'atorgament d'Ucraïna de l'estatus de candidat per tal d'evitar connivència amb la guerra de Putin.
I El Fons Català de Cooperació ha presentat una nova campanya avui per tal de denunciar la vulneració de drets de les persones refugiades.
La campanya té com a objectiu denunciar la violació de drets humans tant als camps de persones refugiades com a les rutes de fugida i a les fronteres. En aquest sentit, l'entitat ha explicat que des de l'1 de març s'ha recollit gairebé 500.000 euros destinats a donar suport a les víctimes de la guerra d'Ucraïna, uns diners provenents de 85 ajuntaments del país, 35 empreses i desenes de particulars. Tot plegat s'emmarca dins la jornada del Dia Mundial de les Persones Refugiades, que es celebrarà el proper 20 de juny amb una acció a l'espai públic de 22 municipis.
I canviant de qüestió, el cantant Bruce Springsteen avui ha confirmat un segon concert el dia 30 d'abril del 2023 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.
Aquest matí han sortit a la venda les entrades pels dos concerts i les localitats, tant per la primera data com per la segona, s'han esgotat en poca estona. Així doncs, el nord-americà actuarà a París, Dublín, Roma, Oslo, Viena, Múnich i Copenhague, entre altres. Properament s'anunciaran més ciutats i noves dates al Regne Unit i Bèlgica, però la promotora Doctor Music ja ha garantit que no s'afegirà cap altra data més a Barcelona.
Vinga, més notícies. El vicepresident i conseller de Territori, Jordi Puigneró, reclama al PSC que s'assumi el consens sobre el traspàs de Rodalies de la Generalitat. Assegura que estan negociant amb Madrid sobre com serà el model de Rodalies del futur.
Preguntat pel diputat del PSC, Jordi Terrades, sobre la línia de ferrocarrils Llobregat-Anoia, Puigneró ha assegurat que aquest continuarà sent una prioritat pel govern, igual que en les legislatures passades.
I pel que fa als creuers, la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha anunciat que el govern està treballant en el disseny d'un impost que s'aplicarà de forma progressiva segons els nivells de contaminació i també ha dit que hi haurà topalls i entrarà en vigor el 2023.
De fet, MSC Cruceros ja ha dit la seva i s'ha obert a dialogar amb l'Ajuntament de Barcelona per elaborar una nova regulació. L'empresa es disposa a acatar més limitacions, però recorda que la naviliera ha fet una inversió de 33 milions d'euros a la nova terminal portuària que entrarà en funcionament el 2024. El director general de la companyia Espanya, Fernando Pacheco, ha descartat rescindir o renegociar aquesta concessió amb el Port de Barcelona a 30 anys vista. L'empresa preveu incrementar un 25% el nombre de passatgers del 2019 i arribar als 100.000 creueristes.
I la T-Mobilitat incorpora a partir de demà la T16 en els 18 municipis de la primera corona metropolitana.
El director general de l'Autoritat del Transport Metropolità, Pere Torres, ha explicat que les noves altes ja seran en format mobilitat. A partir del juliol es farà el mateix amb les substitucions de títols perduts, fets malbé o robats. Entre l'estiu i la tardor es farà la renovació automàtica de la resta dels 260.000 títols. Així doncs, a principis de l'any vinent desapareixeran les targetes magnètiques. L'ATM ha superat la barrera de les 200.000 altes a la T-Mobilitat.
I la Fundació Arrels busca 1.000 voluntaris per encastar persones que viuen al carrer.
La sortida es farà el proper dimecres 15 de juny i es preguntarà sobre quant de temps fa que viuen al carrer, si tenen seguiment social, quin és el seu estat de salut o quina és la seva situació administrativa. Les dades que es recullin permetran a la Fundació conèixer la situació de cada persona, determinar el grau de vulnerabilitat i incidir en les diferents polítiques que s'han d'impulsar per millorar la situació. Arrels ha alertat la xifra de les persones que dormen al carrer, que ha crescut aquest maig un 62% els últims 13 anys. Segons l'últim informe que s'ha fet aquest passat mes, hi ha més de 1.000 persones dormint al ras a Barcelona i més de 4.500 no tenen una llar estable.
I una cinquantena de persones protesten contra els lloguers turístics a Barcelona.
Els manifestants han protestat disfressats de turistes per denunciar l'augment incontrolat dels pisos turístics i de lloguer temporal. El sindicat de llogateres exigeix al govern que incorpori una mesura a la nova llei d'habitatge que s'està tramitant. Demanen que es persegueixin els arrendadors que fan lloguers temporals de forma fraudulenta i també que es restableixi la regulació de lloguers a Catalunya.
I mentrestant, el preu de l'habitatge a Catalunya se situa en el nivell més alt des del 2009.
L'índex de preus de l'habitatge ha crescut més d'un 7,5% durant el primer trimestre a Catalunya. De fet, s'ha mantingut la tendència alcista de l'últim trimestre del 2021, quan va créixer més d'un 6%. El cost dels pisos nous s'ha pujat gairebé un 9%, mentre que els de segona mà s'han disparat un 7,5%.
I en economia, l'OCDE rebaixa gairebé un punt i mig el creixement previst pel 2022 de l'economia mundial i també de l'economia espanyola. La guerra ucraïna està provocant un encariment dels preus a pràcticament tots els països i el que farà és que l'economia es debiliti.
L'organisme considera que l'economia mundial creixerà aquest any un 3% del producte interior brut, que fa poc de 6 mesos, és a dir, abans de l'esclat del conflicte, el creixement era d'un punt i mig més. Tot i així, l'impacte econòmic dependrà de com evolucioni la guerra i quant de temps duri. L'OCDE també creu que els preus de les primeres matèries aniran escalant.
Més notícies, perquè l'alcaldessa de Vic, l'Anna R., no es presentarà com a cap de llista de JunxCat a les eleccions municipals del 2023.
En una declaració institucional, R. ha explicat que ha pres la decisió per ser honesta amb les seves conviccions i per la manera de veure la política.
És així com entenc la política, és així com entenc ser honesta amb la meva paraula, que jo sempre havia dit, diguem que per al meu càrrec d'alcaldessa crec que són càrrecs de 8 anys, i honesta amb les meves conviccions i amb la meva manera de veure la política, per això avui doncs anuncio que no em tornaré a presentar a la reelecció.
També ha apuntat que per ella dos mandats són els necessaris per a portar a terme un projecte i així doncs esperarà que acabi aquest últim mandat a la capital d'Osona i deixarà la vara.
Gràcies, Anna.
Fins ara.
I la nova estructura dels Mossos manté separades les ARRO i la BRIMO i té la policia territorial com a pilar. Aquesta és la proposta que els màxims comandaments del cos ha presentat en una reunió a Riner, al Solsonès. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El nou organigrama no canviava des del 2011. La proposta és passar d'un model d'ordre públic a un d'intervenció. És a dir, que integri les capacitats de les unitats de seguretat ciutadana i doni suport a la policia territorial. De fet, aquesta última se situa com a pilar organitzatiu, amb una estructura més plana i que dissol la separació entre serveis centrals i territorials. No se centralitzarà més la capacitat d'investigació i les àrees bàsiques policials mantenen les seves funcions en aquest sentit. En la nova proposta, els Mossos aposten per la digitalització amb una nova comissaria virtual i la regulació dels drons.
En successos, Sílvia, la Guàrdia Civil ha intervingut a Barcelona més de 3 tones de catinones sintètiques, una droga al·lucinògena coneguda també com a salts de bany popularment.
Es tracta de la major quantitat interceptada fins ara a Europa. La policia calcula que el seu valor al mercat il·legal arribaria als 61 milions d'euros. Fins ara s'han detingut a una persona i s'investiguen 3 societats empresarials. La resta d'integrants de la banda estan en cerca, ja que aquests actuaven des d'altres països per dificultar la seva localització.
I encara en successos, Sílvia, la Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal per estafar més de 240.000 euros a un operador de telefonia amb targetes de crèdit fraudulentes.
Els agents han detingut a 40 membres de l'organització, que va començar a actuar a Madrid i després va ampliar la seva activitat en altres ciutats com Barcelona. El modus operandi era comprar targetes bancàries a la Deep Web per després adquirir mòbils que recollien físicament altres persones del seu entorn pròxim. Els dispositius els revenien a plataformes de compra-venda per preus superiors arriben a obtenir un benefici superior als 2 milions d'euros.
I encara un últim apunt en successos. A Salou continua en marxa un operatiu policial contra una banda juvenil d'origen llatí. Ha començat a primera hora d'aquest matí.
Es tracta d'un operatiu nombrós en el qual hi participen diversos agents. La Guàrdia Civil està fent diversos escorcolls encara i preveu algunes detencions.
Gràcies, Sílvia. Anem ara cap a esports.
Esports.
Bona tarda, Xavi.
Bona tarda.
Aquest vespre, a les 9, el Barça i el Juventus de Badalona s'enfronten en el tercer partit de les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet.
Sí, el Barça ha perdut el factor pista després de la victòria de la penya en el segon partit que es va disputar diumenge. Ara, per tant, els dos propers partits que poden sentenciar aquesta eliminatòria es juguen a l'Olímpic de Badalona. El blaugrana Nikola Mirotić confia en el bon moment que viu l'equip.
No estamos la primera vez en alguna situación como esta, perdiendo un favor cancha, ¿no? Muchas veces hemos estado en esta situación. Lo importante es que el equipo está con ganas de seguir compitiendo, con ganas de ser mejor, con ganas de cumplir nuestro objetivo. Y bueno, iremos por el camino, ¿no? Camino duro, pero lo importante es que se consigan los objetivos, ¿no? Así que el equipo le veo bien.
Pel que fa al Joventut de Badalona, el tècnic verd i negre, Carles Duran, sap que serà un partit dur contra un rival complicat, però que la carta de locals creu que els pot anar molt a favor.
Hem demostrat aquesta temporada que hem guanyat molts partits a casa, sobretot perquè ens sentim molt protegits, no? Però haurem de tornar a jugar bé a bàsquet. Tenim un rival extraordinari, un equip que juga molt bé a bàsquet. Per tant, a part de la nostra afició, l'equip haurà de tornar a respondre i aquesta és la gran dificultat que tindrem, tornar a jugar el millor partit de bàsquet possible.
Albert i Negre, Andrés Ferit amb un esquinç al turmell i també Brodzianski són dubte per aquesta nit. Aquesta passada nit també s'ha conegut el primer finalista de la final de l'ACB. És el Real Madrid, que ha superat el Baskonia 77-85. I per cert que s'acaba de confirmar fa pocs minuts, i és que els play-offs de la LEP Or, que és la segona categoria del bàsquet estatal, es disputarà a Girona els dies 18 i 19 de juny al pavelló de Fontejau. Encara en bàsquet, avui l'exjugador Pau Gasol rebrà la Creu de Sant Jordi a mans del president de Pere Aragonès. El lliurament es farà un acte al Palau de la Generalitat en el que hi assistiran familiars i amics de l'esportista. L'entrega s'havia de fer l'any passat, però l'exjugador no hi va poder assistir. S'ha traslladat, per tant, cap a aquest dimecres a la tarda.
I pel que fa al futbol, Xavi, el Barça comença a moure fils amb el Bayern de Múnich per tal de fitxar Robert Lewandowski.
Representants dels dos clubs podrien reunir-se d'aquí a molt poc a proposta de l'agent del davanter polonès. De moment, el Barça s'ha limitat a arribar a un acord amb el jugador per a les tres properes temporades i està pendent d'activar les palanques econòmiques que li permetin tenir límit salarial per fer fitxatges. El Bayern, però, abans de deixar en marxa una de les seves estrelles, vol tenir lligat un fitxatge. La seva prioritat és Sadio Mané, del Liverpool, però per ara el club anglès no ha acceptat les dues primeres propostes que ha fet el club alemany. Mentrestant, el canterà del Barça, Ferran Juglà, es convertirà aquesta tarda en nou jugador del Bruges. Juglà ja és a Bèlgica, on ha passat la revisió mèdica i espera ja per signar el contracte. Encara sobre el mercat de fitxatges, atenció a l'anunci que ha fet avui el president del Getafe, Ángel Torres, que ha confirmat que li han ofert fitxa gratis al galès Gareth Bale, que ara fa unes setmanes va anunciar que deixava el Real Madrid. Torres, però, no ha volgut entrar en més detalls i només ha dit que ho ha de parlar amb l'entrenador. Bale quedarà lliure a 4 mesos de l'inici del Mundial perquè el seu país es va classificar diumenge passat, i jugar a Getafe seria una opció perquè el futbolista seguís vivint a Madrid i preparar la cita mundialista jugant a la Lliga Espanyola. Qui sí que continuarà vestint de blanc almenys una temporada més és el migcampista Luka Modric. El Real Madrid ha anunciat aquest migdia l'ampliació del contracte del jugador croat.
I pel que fa al primer equip femení del Barça, la catalana Candela Andújar no continuarà aquest club.
Andújar ha jugat cedida les dues últimes temporades al València, ara però no renovarà el seu contracte i es convertirà en nova jugadora de l'Atlètic de Madrid. La davantera, formada a les categories inferiors del Barça, ja ha arribat a una acord amb el club matalassé i el seu fitxatge serà anunciat en els propers dies.
I en futbol sala, aquesta nit el Barça comença la defensa del títol de Lliga.
A 3:15 juga els quarts de final contra el Pozo Murcia. Els blaugranes líders indiscutibles de la fase regular, es veuen les cares amb un rival que va aconseguir entrar als play-off en l'últim sospir. A més, el partit arriba marcat pel que va passar a la final de la Copa d'Espanya, quan el VAR, recordem, va obligar a repetir un penal que va aturar el porter i que hauria donat el títol als murcians. Per aquesta nit, el Barça no podrà comptar amb Catela, però sí amb Arsenio, que ja s'ha recuperat de les seves molèsties físiques. El partit es podrà seguir en directe per Barça TV i Esport 3.
I encara en plana poliesportiva, Reus i Liceo jugaran la final per al títol de Lliga d'Hoquei Patins.
L'equip de la capital del Baix Camp s'ha classificat aquesta nit en una fita històrica després d'eliminar el Barça en el cinquè i definitiu partit de la sèrie que s'ha jugat al Palau Blaugrana. D'aquesta manera, els blaugranes es queden sense opcions d'aixecar el que hagués estat el seu novè trofeu de Lliga consecutiu. El Reus s'enfrontarà a partir de divendres al Liceo, que ha superat a les semifinals el Noia. El primer partit de la final es jugarà a Riazor. A més, el partit d'ahir al Palau Blaugrana va suposar l'adeu definitiu d'Aitor Egurrola com a jugador professional d'hoquei patins. El porter blaugrana es retira convertit en llegenda després de ser el jugador del Barça amb més títols de tota la història, un total de 78 trofeus.
I en tenis, Rafa Nadal ja és a casa després de rebre aquest dimarts a Barcelona la primera sessió del tractament per tal de mirar i alleujar els dolors que té de nervis al peu esquerre.
El tenista de Manacor estarà ara durant 4 dies fent activitat física de manteniment i després trobarà l'evolució a la pista. Si el tractament de radiofreqüència no funciona, els metges no descarten fer-ne més sessions. Nadal vol arribar a temps al torneig de Wimbledon, que serà el tercer gran slam de la temporada. Qui no hi serà segur és el número 3 del món, Alexander Zverev, que ha hagut de passar pel quiròfan per operar-se l'esquinç al turmell que es va fer durant la disputa de les semifinals del Roland Garros, precisament contra Rafa Nadal.
I acabem amb un apunt de ciclisme, perquè ha mort als 87 anys, víctima d'un accident de trànsit, l'exciclista espanyol Julio Jiménez.
Conegut amb el sobrenom del rellotger d'Àvila, va ser professional del 1959 al 1969 i va aconseguir 29 victòries, entre les quals destaquen 5 etapes del Tour de França, 4 del Giro d'Itàlia i 3 de la Volta a Espanya.
Anem un minut de publicitat i de seguida entrem a la plana cultural i a descobrir tots els secrets de la ratafia avui.
Ràdio Estel. La tertúlia, l'entrevista, la vida al carrer, l'anàlisi que ajuda a entendre, el moment de la reflexió i també aquell altre dedicat al somriure. Les coses que passen i les que voldríem que passessin. També aquelles que pensàvem que no podien ser. Les bones notícies i les que ens deixen amb la boca oberta. Els arguments dels qui en saben. Tot això i molt més és el Tot anirà bé. Tot anirà bé, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Minuts que passen de les 2 de la tarda. Xavier Toscano, bona tarda de nou.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui obrim... Ja ho direm bé. Avui obrim plana cultural, però ho fem d'una forma diferent, perquè ja saps que en aquesta secció, sempre que ens és possible, ens agrada parlar de gastronomia o de tradicions catalanes, a vegades és l'ou com vaia, però la gastronomia i un bon vi a taula mai hi poden faltar, això ho sabem. I avui coneixem la notícia que la ratafia dels Reyers, que està elaborada per Ricós Portet, que està a la Pobla de Segur, ha estat guardonada amb un nou premi internacional. El famós licor del Pallars ha estat premiat amb el Superior Taste Award, que l'otorga l'International Taste Institute de Brussel·les. De fet, s'ha de dir que no és el primer premi que un producte de licors Portet rep en menys d'un any. I a aquesta hora tenim el plaer de poder parlar amb l'Àngel Portet, que és qui lidera l'empresa, que es va fundar l'any 1883. Bona tarda, Àngel.
Bona tarda.
Bé, primer de tot, felicitats pel premi.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Ara potser entro una mica directament, però si et preguntés quin és el secret d'una bona ratafia, què em diries?
Bé, normalment es diu que el secret d'una bona ratafia és fer una bona maceració de les nous verdes o tendres que collirem ara al voltant de Sant Joan, no? Però jo penso que és molt important també tota l'altra complementarietat de plantes, i en el nostre cas fem servir un mètode del nostre, que va fer el pare, l'avi Joan, que diem, perquè ja tenim una altra generació de portets i ja és l'avi, que va introduir la destil·lació de plantes, i això fa que la nostra ratafia sigui, en principi, molt diferent de la major part de ratafies que hi ha al mercat català.
Sí, la clau és la destil·lació de les plantes.
En el nostre cas, jo penso que això és bàsic. És un segell d'identitat molt important a les ratafies que fem a l'Igors Portet.
Està bé que no sigui així com una recepta secreta que no es pugui saber. El que sí que és curiós, que, o sigui, sí que sabem que és una beguda d'autor, la ratafia, llavors com que cada persona té la seva pròpia recepta, però si haguessis de dir com els ingredients bàsics que dius perquè sigui una bona ratafia, això no pot faltar. És a dir, tothom que s'ho faci la seva manera, però això no pot faltar.
Bé, en principi les nous verdes, això segur. I després, doncs, com a plantes, doncs, no sé, la tarongina, la Maria Lluïsa, la menta, la farigola, els timonets, el romaní, i algunes espècies com el clau, la canyella o la nou moscada. Són les plantes bàsiques. Ara, en aquest temps que ens estem movent amb això, hem vist ratafies de quatre plantes i n'hem vist de 100. Per tant, el que dius tu és d'autor, és una cosa que és... Hi ha moltes diferències perquè cadascú fa la seva recepta, algunes que són molt antigues i que han passat a les cases de generació en generació, o d'altres que són gent jove, doncs mira, que experimenten amb plantes que cullen avui, no?
Sí, hi ha qui inverteix més temps anant a buscar plantes, perquè una cosa és anar-ne a buscar 100 i l'altra 4, però cada una és diferent. Hi ha una cosa que ens crida molt l'atenció, que és el nom. Es diu Ratafia dels Reyes i ens preguntem d'on ve.
Bé, el meu pare, quan entra a treballar a la fàbrica de la Pobla de Segur, ara fa uns 70 anys, decideix una ratafia, i quan ha de triar una marca, vol fer un homenatge, o fa un homenatge al seu sogre, al meu avi matern, a l'Àngel Boixarel, de Casa Martí de la Pobla de Segur, que va ser un dels últims representants d'una nissaga de reiers de la Noguera Pallaresa. El meu avi i els seus germans havien tingut boscos aquí al Pallars, l'havien explotat i havien deixat la fusta pel riu fins a Lleida i fins a Tortosa. Llavors el meu pare, en aquell moment, quan de reiers no se'n parlaven ni al Pirineu ni a Barcelona, perquè era un ofici que feia pocs anys que havia desaparegut, ell decideix posar aquesta marca, que en aquell moment, a fora del Pallars, no coneixia ningú, però a partir de l'any 79, quan es comença a fer la Diada dels Reiers, el primer diumenge de juliol a la Pobla de Segur, doncs hi sortim als mitjans de comunicació i a la televisió i demés, doncs es fa coneguda la marca, no?
No, doncs està bé, perquè ara a nivell internacional, no sé si ho coneixeran, però almenys sentiran el nom de Reyes, que invoca un ofici que no se'n parlava d'altres llocs. I Àngel, hi ha una altra cosa que volíem comentar, que és que l'any 2020 el van nomenar confrere d'honor de la ratafia a Santa Coloma de Farners, que de fet és un reconeixement que en anys anteriors també l'havia rebut el president Carles Puigdemont i la Carme Ruscadella. Ens preguntem què suposa viure amb aquest honor.
Bé, a mi jo penso que, com dius tu, és una llista de persones. Som tres fabricants de ratafia, que som confrares d'honor, i després, com bé dius, hi ha el president Puigdemont, hi ha el president Torra, que el van nomenar l'any passat, hi ha també la Carme Ruscalleda, hi ha el Josep Roca del celler de Can Roca, i després hi ha la Magda Tolosa, que és de Galetes Tries de Santa Coloma. Som un grup, de moment, molt reduït, que s'anirà allargant, perquè cada any hi haurà una persona més, però jo penso que és un reconeixement a la feina que fem per part de la gent de Santa Coloma de Farners, que una mica, sempre diem tots que és la capital mundial de la ratafia de Catalunya, doncs ja que és el lloc on s'ha promocionat més i on s'ha treballat moltíssim perquè la ratafia fos coneguda, amb la festa que es fa cada any a la tardor, etc. I, bueno, tenir aquest reconeixement, doncs jo penso que és important i és un orgull poder portar aquest reconeixement de confrare d'honor d'aquesta confraria, que són tan treballadors i han fet tanta feina per la ratafia, no?
Àngel, mira, una altra pregunta, va.
I és en Xavi Toscano, que també forma part d'aquesta, que ha entrat aquí com si fos un espontani.
Vinga, anem a fer consells. Com s'ha de consumir una bona ratafia? En quin moment?
A veure, mira, el meu pare, la ratafia és un digestiu, per tant, és un producte que es beu després de dinar, bàsicament. perquè porta les nous verdes, que porten tanins, són digestives, i moltes de les plantes que porten, pues, des de la farigola fins a la Maria Lluïsa, etc., són plantes que són digestives. El meu pare, que és el que va fer la fórmula aquesta de la ratafia del Reyes, se la bevia amb gel.
Jo li anava a preguntar per això. Amb gel o sense?
El meu pare se la bevia amb gel. Avui dia està molt de moda veure-la molt freda, fins i tot del congelador. La nostra, com que té 29 graus d'alcohol, es aguanta el congelador. Però després hi ha una sèrie de ratafies més elaborades, com algunes reserves que nosaltres fem, que hem tingut també diversos premis internacionals, que jo recomano que es beguin a temperatura ambient, no calentes, però amb una temperatura normal, amb una copa grossa com d'aquelles de conyac, per poder assaborir millor tots els matisos, totes les plantes que porten, tots els destilats, els macerats, perquè normalment són una barreja de les dues coses. I, bueno, ara, de tota manera, és això, que cadascú que la begui com més li plagui, com més li agradi. És com quan jo em pregunten què hi posem en una ratafia. Abans jo he parlat de plantes, però jo sempre dic que qui vulgui fer una ratafia a casa, el primer que hi ha de posar és il·lusió.
Ve molt de gust a l'hivern davant la llar de foc, també.
Sí. Exacte. Llavors es pot prendre amb una temperatura ambient. Si poses gel a dins de casa tampoc no passa res, però...
Home, a veure, depèn com hi hagi el foc. Si el foc està molt fort, no sé jo...
Sí, passa que sempre es dilueixen una mica els sabors i es pot perdre aquells matisos que té, perquè la ratafia és un licor que té tantes herbes, tantes plantes i té tantes coses que té molts sabors que de vegades podrien quedar amagats si s'hi posa el fred o el gel, no?
Al final és com un ritual, no, Àngel?
Exacte. És un producte també, a part de ser un digestiu per després dinar, és un producte per compartir amb la família i els amics i fer llargues sobretaules amb un licor que, com que és una mica dolç, doncs et permet que tothom s'hi pugui afegir.
Àngel Portet, moltíssimes felicitats per el reconeixement i esperem que no sigui l'últim. Gràcies per acompanyar-nos.
Repeteixo l'agraïment. Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu. Bueno, ja espero l'ampolleta de ratafia.
Home,
aquí sobre.
A mi, o sigui, realment, és un ritual.
Sí, per això ho dic.
És un ritual. Ben dinat, amb gel, amb una copa de conyac, com
ritual,
va ser el seu pare.
És un ritual fer-la i consumir-la.
Doncs la veritat és que sí. N'has fet mai, de ratafia
artesana? No n'he fet mai. Jo soc més de consumir-ne que de fer-ne.
Però també crec que si la fas, la consumeixes de manera molt diferent. És a dir,
segur.
Saps? És com quan cuines un plat que has tardat una bona estona en elaborar-lo, que dius, ostres, el saboreges diferent. Jo crec que m'apuntaré a l'aventura de començar a fer ratafia casolana. Li hauríem d'haver demanat alguns consells pràctics ja a la següent. Bé, Xavi, estem a cultura, no? Avui, de què més ens vens a parlar, a part de ratafia?
Doncs avui parlem de cançons, perquè aquí també hi ha musiqueta.
Acabarem, hi ha gastronomia, cançons...
Amb música, perquè avui parlarem de la cançó amb més paraules del món, perquè saps qui l'ha fet, aquesta cançó?
No.
Doncs un català.
Un català.
Jo que diu que els catalans
fem
xerrem,
coses.
Fem coses i xerrem molt, però mira, aquest es va passar escrivint una cançó i ha fet la cançó
almenys
més llarga.
Almenys ha passat a l'acció.
De fet, ostenta el títol de cançó més llarga. Fins ara el tenia el raper puertorriqueny Residente, és qui tenia aquest títol, però ara Catalunya s'ha obert el seu propi camí i el raper amb cor, que és el nom artístic que es diu Òscar de la Torre, el noi té 33 anys. I
el
amb
noi,
el seu nou...
Ja has dit noi?
És un noi de 33 anys.
L'home té 33 anys.
Va, això cadascú posa l'adjectiu en funció de les edats que veu.
Doncs l'home de 33 anys, què ha fet?
Doncs amb el seu nou single Vida, té el rècord de la cançó, com dèiem, més paraules. En concret, la cançó té un total de 2.110 paraules, que havia t'has dit. Ara bé, s'ha de dir que si pot dir totes aquestes paraules és perquè la cançó dura 12 minuts i 22 segons. No la posarem tota.
Ah, anava a dir, no, ja, no tenim
12 minuts,
Xavi.
Però sí que un fragment.
Y te sientes vivo y fuerte, nunca estuviste mejor. Pero no olvides que sin sacrificio no funciona ni el amor. No olvides que el amor es una flor y que o la riegas a diario lo verás decir adiós. No olvides que es cosa de dos y que o consigues que te admire cada día o se acabó. Disfrútalo de corazón.
Doncs el raper amb cor és, per cert, és de Ripoll.
Ah, sí?
Sí.
Després us
tinguis
que obro cap a casa,
no
eh?
No el coneixeràs, de Ripoll?
No, m'he fixat amb el nom. Òscar de la Torre, no. No.
Doncs...
Però a Ripoll també passen coses. Te'n recordes que hi dèiem que en els pobles petits passaven
home,
coses?
Tant,
els catalans fent coses i els pobles petits passen coses.
Doncs aquesta és la cançó Vida, la cançó més llarga, amb més paraules de... No la més llarga, amb més paraules de...
Tot el món.
De tot el món.
Una cançó catalana.
Vinga,
i anem cap a la
i de música a música. I avui em fa especialment il·lusió
dir
aquesta notícia, i és que com un testament musical. Avui Pau Riba, avui es publica el disc que Pau Riba va fer amb l'orquestra Fireluce fins pràcticament el dia abans de morir. L'àlbum s'anomena Segona Florada, és la continuació del seu primer treball conjunt, que ja es va anomenar Ataràxia. Malgrat l'absència de Riba, que evidentment no serà el mateix, la Fireluce farà presentació del disc en directe amb la veu de Jordi Subirà i una estrena especial al Festival Ítaca, amb moltes col·laboracions d'amics de l'artista. Per cert, també, el Festival Vida de Vilanova també prepararà un homenatge a Pau Riba, que de fet l'havien posat al cartell i han reconvertit la seva actuació en un homenatge. Acabem amb una cançó que Riba va dedicar a la seva companya de vida dels últims anys, la Memi Marc. La cançó es diu Memimu.
Amb el cor sempre a la mà, sempre obert a tots els altres, per si fes falta donar un cop de mà o ajudar en el que fes falta.
Una cançó preciosa, eh?
Molt bé, Pau Riba, un gran.
Doncs m'agrada molt avui poder acabar amb Pau Riba, amb el seu Mimimú, dedicat a la seva companya de vida. I un dia més, moltes gràcies a tots els serveis informatius d'aquesta casa i us deixem amb en Toni Marín i tot l'equip de Tot anirà bé.
Per veure el dia vi. Propia cuna.